Som-hi un minutet, encara no, per plantar-nos al punt de 3:15 del matí. Moment d'analitzar l'actualitat. Cosa que fem cada dilluns acompanyats del periodista, escriptor i editor Òscar Ramírez Dolcet, que tenim ja més que ben instal·lat als estudis de l'Avinguda Marquès de Tamarit, als estudis d'Altafulla Ràdio. Òscar, molt bon dia. Com estàs?
Molt bon dia. Bé, estem bé.
Estàs més animat que dies tapats? A tu et marca el caràcter? Te'l marca el temps, també? És una qüestió que fa dies que posem a debat aquí en aquest programa, eh?
No, perquè a més jo sóc un home de pluja i d'hivern. A mi m'agrada més quan plou, em sento més còmode, m'excita més, em motiva més. La pluja, els dies no grisos, però els dies hivernals m'agraden més que no pas... A mi el sol m'agrada, però lluny. És a dir, quan arriba la calor passo malament, a mi l'estiu no m'acaba de fer el pes, i per tant jo em sento més còmode en dies grisos, en dies de pluja.
Fas cara de llar de foc, tu, de ser dels que s'hi posa al davant, de que té el seu llenyer, de que escolta crepitar fins i tot la fusta...
Sí. A mi la tradició, a més a casa tenim llar de foc, la tradició de quan arriba el temps d'anar a buscar la llenya, bueno, ens la porten a casa, però vull dir que anar a buscar la llenya o fer el gest de comprar-la, no? I que tenir el rebost ple i cada vespre, quan comença a arribar la foscor, encendre l'art de foc i posar-lo allà a llegir tranquil·lament, m'encanta. Sí, friso perquè arribi l'època a qui em portin llenya.
Però escolta, hem de donar una altra volta al sol, vull dir, perquè ara ja ve el bon temps.
No, a cadascú li agrada el que li agrada, eh? A casa no a tots ens agrada l'època hivernal, a casa hi ha gent que li agrada la calor i, per tant, escolta, està ben repartit, està, què hi farem?
La Sònia diu que avui farà un vermut, perquè per fi surt el sol. Vull dir que...
Ah, em sembla perfecte, escolta. Jo faria Islàndia.
Escolta, parlem del temps, però sí. Alhora parlem també de l'aigua. Venim d'una època, d'uns mesos, d'uns anys de... sequera extrema a Catalunya, en alguns llocs més que d'altres. Precisament ens trobem en una zona que ho ha passat força malament, sobretot el sector primari, també. Hem vist molts pagesos com han hagut d'arrencar vinyes perquè els arbres han acabat morts després d'aquest període tan prolongat sense aigua a la terra. Creus que podem ja començar a fer volar coloms o a deixar de parlar d'aquesta sequera extrema? O és alguna cosa que, degut també al canvi climàtic, hauríem ja de començar a pensar en que aquests períodes tan secs seran cada cop més sovint també a casa nostra?
Jo crec que en això que acabes de comentar, tu, hem de ser conscients de que el canvi climàtic ens portarà a aquests períodes de molta sequera i períodes acabats de grans inundacions. Això ho diuen els experts. Per tant, no hem de deixar que la guàrdia, ni ara hem de començar a consumir en excés l'aigua ni a malbaratar-la. La pagesia, com tu has comentat, ho ha patit i moltíssim, especialment els camps de les oliveres, els camps de la fruita seca. No cal ni oblidar que fa pocs mesos es va saber que part de la collita de l'oliva s'havia perdut, que part de la collita de l'avellana, per exemple, perquè aquí som molt d'avellana, amb la Déu Pavellana de Reus, doncs també s'havia... ha anat en orris, i per tant això no ho hem d'oblidar en cap moment. Ara, segons l'ACA, acabo de consultar-ho ara mateix, la reserva hídrica dels embassaments a Catalunya és del 53,3%. Per tant, estem molt millor que estàvem fa un temps, però estem malament. Si tu vas a l'embassament de Riudecanyes, no està ni molt menys al nivell que hauria d'estar. Et poso el Riudecanyes perquè és un que tenim referenciat molt a prop, però pots anar a altres de Catalunya. El fet que hagi plogut no vol dir que haguem d'aixecar els braços i estar contents. A més, també perquè ha plogut molt, de forma molt intensa, que tampoc és bo. És bo que plogui de forma gradual, que plogui d'una forma normal, no aquests aiguats, que al final la part que acaben fent molt de mal no sempre porten l'aigua on l'han de portar. Jo crec que hem d'estar molt, moltíssim alerta i que hem de ser conscients que la realitat que tenim ara mateix, com deia a l'inici, és aquesta, que ara hem tingut una època de pluges torrencials i ens tornarà a venir una època de gran sequera.
Com es gestiona el mentrestant? Ho dic perquè quan passem una temporada doncs, sense pluges, que comencem a veure com les reserves hídriques van minvant i tothom es posa les mans al cap, perquè és aleshores quan comença a planar tot allò de les restriccions, és aleshores quan entra en debat de si hi ha prou infraestructures per exemple, dessalinitzar aigua, aquests recursos hídrics puguin arribar a les zones doncs, més àrides de l'interior, canonades del CAT o no del CAT, puguin haver aquests transvasaments. El mentrestant, creus que ara que comencem a veure la llum a final del túnel el sabrem gestionar o el sabran gestionar els polítics de torn?
És que això fa anys que dura. En època de Jordi Pujol, ara parlo en època de Jordi Pujol, president, que és quan jo em dedicava al periodisme, diguem, actiu a mitjans de comunicació, ja em feia farts d'entrevistar a polítics perquè en aquella època, que és quan també es parlava del transvasament de l'aigua de l'Ebre perquè no hi havia aigua a Barcelona i volien portar aigua de l'Ebre a Barcelona, ja es va començar a parlar de que era urgentíssim començar a crear desalinitzadores, però no una ni dues, moltíssimes, per aprofitar l'aigua del mar i convertir-la en aigua dolça. El temps ha passat, i sí que se n'han fet, però s'ha fet una part ínfima, mínima, del que faria falta. A què estem esperant per fer-ho? És que, al final, la inversió s'ha de realitzar en tot allò que comporti la millora de la qualitat i del benestar humà. I l'aigua és un producte essencial. A què estem esperant per començar a generar ja un sistema grandiós per desalinitzar l'aigua que ara mateix és una font segura? Jo no sé a què estem esperant, sincerament.
I més allà dels polítics, obro ara un altre meló, a veure què hi dius. És el dels particulars. Tinc la sensació que hem oblidat tot allò que ens van ensenyar els nostres avantpassats i no cal que anem gaire lluny precisament per la recollida, conservació i aprofitament de les aigües. Per exemple, de la pluja, amb les cisternes. Quantes cisternes de quantes cases s'han arribat a enrunar o a tapar o formigonar directament perquè s'ha cregut que allò no ens faria falta mai més.
Però el tema de l'ús o el mal ús de l'aigua, tornem a ser allò, ho diré en castellà, han de ser caliente a riesa la gente, és a dir, la gent, tornem a estar en aquell camí de sempre, la gent actua com a d'una forma individual, cadascú és la seva capella, cadascú està còmode a la seva zona de confort, a la gent no li parlis de fer un ús col·lectiu de l'aigua o pensar que si tu no malbarates l'aigua, l'altra persona en tindrà més. La gent, mentre tingui aigua a casa seva, està contenta. Aquest és un altre dels problemes que hi ha. El mal ús que se'n fa de l'aigua. I quanta aigua va a les piscines, per exemple, aigua potable que se'n va a les piscines. Tu creus que això a la gent li importa? No, mentre la gent tingui la piscina a casa seva ben plena, tingui aigua a la dutxa i a la banyera i obre l'aixeta i surti aigua, li importa ben poc qui li porti, perquè al final es confon aquest dret essencial i universal amb un dret obligatori, no? Jo he d'obrir l'aixeta i he de tenir aigua, no? I és igual qui me la doni, però dona'm aigua, no? És un altre dels problemes que tenim, la gestió que es fa a nivell individual. Per tant, també, evidentment, això no cal dir-ho, farien falta polítiques actives, molta pedagogia per fer entendre a la gent que l'ús de l'aigua és l'ús de l'aigua amb el bé de tots.
Ara que hem vist les orelles al llop, creus que canviarà alguna cosa? Ho dic perquè 2009-10 va ser quan van passar també ja una època de sequera força dura. Tornem ara amb poc més de 10 anys a passar per una situació força similar. Aquella tònica que ara deies tu fa un momentet, no? Que cada cop sovintejarà més. Haurem canviat el xip?
T'ho tornaré a una pregunta molt senzilla. Ara que ha fet 5 anys de la Covid i de la pandèmia, tu creus que m'ha après res? No hi ha més preguntes, senyoria. Jo crec que no, que la gent no pren ni a base de... Abans s'aprenia a base de cops, ara no s'aprenia ni a base de cops. Perquè, torno a reiterar, ens hem... Posem-nos tots al sac, perquè no cal dir no, jo sóc diferent, que ho sóc, posem-nos tots al sac. Ens hem tornat a una societat completament individualitzada i, per tant, no hem après res ni ho aprendrem. Si no hem après res de la pandèmia, què vols que aprenguem de l'ús d'aigua?
Reflexionem-hi, si us plau, reflexionem-hi. No cal esperar al final del programa per reflexionar. Ho podem fer ara amb la companyia de l'Òscar. Molt ràpid, Òscar, abans no marxis. A final de setmana canvia l'hora. N'ets partidari o no d'aquest horari, estiu, hivern i totes aquestes mandangues?
Crec que és una tonteria com una casa, que s'acabi, que es posin d'acord ja d'una vegada, que sigui sempre a la mateixa hora. Escolta'm, canviem-ho, no passa res. No acabarà el món per això.
Diuen que, de fet, ja fa uns quants canvis d'horari que es diu no, que és l'últim i que recuperem el fus que toca.
Però fem-ho ja d'una vegada, tant de parlar, m'entens? Facta, no en verba, que tenen els romans. Fets i no paraules.
Això ens situa en els horaris europeus.
Sí.
Amb uns hàbits que potser ens costarà també, per al tipus de gent que som.
Bueno, sí. Nosaltres tenim un caràcter molt, molt diferent, és cert, però bueno, tot és acostumar-se. Al final tot crec que ve per un bé, no? Penso, no sé.
De moment canviarem els rellotges una vegada més.
Oh, clar, si i espera't els anys que estarem canviant rellotges.
Veurem si és la definitiva. Òscar Remei Dolcet, un plaer. Gràcies, com sempre, per compartir una estoneta amb nosaltres. Dilluns de la setmana que ve, amb connexió internacional.
Sí, a Itàlia. Sí, sí.
Ja ens ho explicaràs.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Igualment.